Ràdio Maricel a cel obert. Vaja, que venen més turistes. I que el turisme salva els mobles de la situació, com acostuma a passar en els darrers anys. La mateixa nota de premsa diu: el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Joan Anton Mates, ha assegurat que les vendes han incrementat pràcticament en tots els àmbits. Mates, qui valora positivament aquesta temporada, ha afegit que després de la davallada turística dels primers anys de la crisi, ja fa 3 anys que remunta progressivament i les previsions són alentidores. Aquesta mateixa percepció té Maneu Martínez, president de l'Associació Turística de Serveis de Platges, que més considera que la inestabilitat política i social que viuen països com Egipte, Turquia o Tunísia ens ha beneficiat. Joan Anton Mates, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
El que pugui passar aquí en el futur pot beneficiar, perjudicar el turisme?
Sí, hem de tenir en compte de que part del turisme aquest que tenim ara és prestat. El tenim així deixat. El que hem de fer és que no l'haguem de tornar. Aquest préstam que ens fan no l'haguem de tornar. Per què? Perquè és evident que hi ha destinacions que pateixen, sofreixen problemes, i la gent quan va de vacances no vol problemes, vol tindre estabilitat. Espanya en aquests moments, Catalunya i Sitges, dona aquesta estabilitat, dona una qualitat de vida molt, molt alta, i molta gent s'ha decidit, en comptes, sobretot a l'estranger, s'ha decidit, en comptes d'anar a altres destinacions, vindre a destinacions més tranquil·les. Per tant, és un turisme, entre cometes, prestat, que hem de saber fidelitzar-lo, perquè no el tinguem que tornar amb ningú. Vull dir, aleshores, part d'aquest, i això demostra també una miqueta la procedència del turisme que hem tingut, que principalment continua sent el nacional, però després hi ha hagut un increment molt important de l'anglès, que era un dels, i alemany. Aquests dos eren emissors en aquests països que avui dia tenen conflictes. Per tant, part d'aquest turisme que ha vingut de nou, ja dic, l'hem de saber què tractar, l'hem de mimar perquè fidelitzar-lo i que continuï estant amb nosaltres.
El que pugui passar el 27 de setembre.
Bé, jo crec que turísticament no ha d'haver-hi cap problema, ni turísticament ni en cap altre àmbit. No crec que hi hagi una revolta o que passi el que està passant en aquests països perquè ens pugui perjudicar d'aquesta manera, sinó tot el contrari, d'haver-hi estabilitat i tranquil·litat, i que les coses han d'anar com s'han de succeir, tractades per persones com persones que som tots.
11 i 21, abans de començar la conversa, es trobava Joan Anton Mates amb la regidora Aurora Carbonell. Esteu content amb la regidora?
Bé, la veritat és que hi ha molt bona sintonia. És una persona que s'ha posat molt al seu puesto de regidora, sobretot amb la regidoria que ens correspon a nosaltres, que és la de turisme. Les altres regidories o responsabilitats que té ho desconec, però segur que sí, amb la nostra s'ha posat de la manera que s'ha posat, amb les altres també, segur que també. I la veritat és que sí, a més és coneixedora ja del món del turisme per tradició familiar, com li ve de part de la seva família, però a part d'això és el tarannà positiu i el tarannà resolutiu i d'assumir responsabilitats que està demostrant en aquests primers mesos.
Coincideix el president i el gremi amb no sé, amb algunes de les opinions que la regidora ha deixat ja sobre el que ens convé des del punt de vista de l'oferta turística, del futur?
Bé, no he pogut escoltar tota l'entrevista que li heu fet aquest dematí amb ella, però bé, jo crec que sí, almenys amb les reunions que hem tingut tots coincidim que el que ens interessa és un turisme que no malmeti la imatge de Sitges, un turisme que sàpiga guardar l'equilibri entre els ciutadans i l'activitat turística, i que no hi hagi estridències de cap tipus, ni visuals, ni d'oïda, ni de etcètera.
Què és una... És interessant aquesta metàfora. Què és una estridència visual?
Bé, hi ha coses que tots ens fan mal a la vista quan les veiem. Dius, però et produeixen rebuig, et produeixen tancar els ulls, et dius, bueno, això no, hagués preferit no veure-ho, o no m'agrada veure-ho. I bé, hi ha determinades actuacions que passen a la via pública no generalitzades, sinó puntuals, però que quan les veus dius, no, això no... Si ho veu un altre que no és d'aquí Sitges, dirà, jo aquí no torno, i no m'agradaria.
Fins on, Joan Tomat, es considera? Hi ha algun esdeveniment en el calendari sitgetà que cregui el president del Gremi d'Hostaleria que perjudica o erosiona en certa mesura la imatge de Sitges?
Bé, jo sempre, i m'ho he sentit dir-ho aquí moltes vegades, tot està permès dins un ordre. Quan es trenca aquest ordre, s'ha de restablir aquest ordre. De per si, els esdeveniments que es produeixen a Sitges, de per si, en principi, no tenen per què trencar aquest ordre. Però si algú el trenca, algú li ha de fer restablir aquest ordre. Per tant, com esdeveniments, dius, no. Hi ha alguns que potser sí que són una miqueta més proclives a dir, bueno, som-hi. Que hi hagi una miqueta més de disbauxa, però una miqueta de disbauxa, o sigui, ja va bé una miqueta de disbauxa, tots ens agrada transgredir de quan en quan, perquè si no és molt avorrida la vida, però hi ha la línia aquesta que no s'ha de traspassar mai, o que no s'hauria de traspassar mai, i si es traspassa, s'ha de reconduir, s'ha de tornar al seu lloc una altra vegada. I aquí, doncs bé, és evident que hi ha alguns actes que, com dèiem abans, no són els que ens agradarien tots que succeïssin a Sitges o que han succeït alguna vegada, espontanis i esporàdics, i per tant s'haurien de reemprendre accions perquè això no torni a passar.
Actes que tenen relació amb una certa mercantilització d'una determinada oferta turística?
Bueno, en determinats casos potser sí, en determinats casos potser sí, tot i que a efectes legals no ho sembli, però a vegades potser sí que hi ha una certa mercantilització amb determinat producte.
D'alguna manera, el gremi rep opinions, consideracions, suggeriments a l'entorn d'aquestes coses?
Bé,
el gremi arriba, no sé allò de dir, escolti'm, Sitges això com tal, no sé què?
Bé, és el que comentava abans, dins del propi sector també hi ha coses com a mi, com a president i com a persona, em fan mal els ulls quan les veig, doncs hi ha molta més gent que també els hi succeeix i t'ho fan arribar, és evidentment que t'ho fan arribar.
No us agrada veure persones amb un únic banyador o un tanga pel carrer?
No.
Sí, pregunto.
No, o sigui, primer pel carrer no, segona de nit menys,
i tercera publicitant de tot.
Exacte, això jo crec que es pot estalviar i s'hauria d'estalviar, i jo crec que hi ha eines per estalviar-nos-ho o perquè ens ho facin estalviar, o sigui, hi ha mecanismes per evitar que succeeixin aquestes coses. Per tant, la publicitat es pot fer igualment d'una altra manera, sent més creativa, no sent tan provocativa.
No és una qüestió de vulnerar res, sinó senzillament de què? De demanar una certa...
No, és... aviam, vulnerar que la...
És a dir, és una qüestió de demanar una certa consciència de convivència col·lectiva?
Aquí.
Això ho voleu dir?
Sí.
Perquè jo crec que... Us dic perquè es poden dir, escolti'm, quin problema hi ha.
No.
Perquè quan un va a la platja i quan un va d'allò, veurà molta gent així. Pregunto, per això, eh?
Aviam, a Sitges no ens han de venir a ensenyar lliçons de moralitat ningú.
Sobre com se surt al carrer o com es deixa de sortir, voleu dir?
Amb això, Sitges ha sigut, i de tolerància menys. Vull dir, Sitges, ningú pot tildar Sitges que no és una població tolerant. Però, esclar, us ho diem, sempre tot té, aviam, uns límits que per unes persones estarà el llistó més alt i per altres estaran més baixes. Per tant, hem d'intentar no oferir aquestes susceptibilitats i intentar que cada un estigui al seu lloc, al seu lloc. Vull dir que no... És necessari fer aquest tipus de publicitat tan provocativa? Bueno, jo crec que no. Jo crec que som prou creatius i hi ha prou imaginació com per tindre que anar a publicitar les coses d'aquesta manera. Per tant, que estan dins la normalitat, dins les ordenances, d'això no sé, se m'escapa. Si està... se m'escapa. Però que és necessari que es podria evitar? Es podria evitar. I que es podria... Jo crec que s'hauria d'intentar evitar? Sí, s'hauria d'intentar evitar-ho.
I afegiríem, i no sé si també en el president del Gremi d'Hostaleria algú li ha dit, escolti'm, els dissabtes a la tarda a Sitges, comiats de solter, etcètera, etcètera, algú que deu venir, suposo, per ofertes que també deu rebre de determinades agències que veuen que Sitges pot ser un lloc on es poden desenvolupar determinades activitats que donen o deuen donar un rendiment econòmic evident, no?
Sí, aviam, els comiats aquests, és curiós, però s'han posat de moda i a més d'una manera...
Van a més, no?
Sí, van a més, però no solament a Sitges. Si vas a l'aeroport del Prat el divendres a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, els vols que venen de determinats països, veuràs que cada vol arriben un o dos o tres grups d'aquests que venen a fer aquí el comiat aquí a Barcelona o a Rodalies, igual algun d'aquests igual venen aquí a Sitges. Jo oferta publicitada directament dels establiments de Sitges amb aquesta línia, no l'he vist. Em consta que hi ha molts establiments de que no ens interessa aquest tipus de client. Per què? Perquè bueno, al final es converteix una miqueta en una festa una miqueta esborrejada, esbojarrada. I per tant hi ha molts establiments de que hem decidit no fer-ho. Publicitat tampoc l'he vist. Ara, evitar-ho és molt difícil. Si tu et demanen un grup per 10 persones per una taula, no saps si has de preguntar, escolti, és de comiat de solters, si quina edat tenen? Vindran, són de pau o són de guerra? No pots anar.
Home, comiat de solter. Sempre és en so de pau, sí. Però en aquest cas la pau és orgullosa de nena, no?
Sí.
Ho preguntava per si hi ha determinades qüestions que formen part d'una nova forma de viure, el turisme o el lleure, que no es podrà evitar i que d'alguna manera topen amb aquella, no sé si dir, imatge clàssica fins a cert punt tipificada o mitificada d'un Sitges que tenia doncs, com a referent turístic també un model de turisme i un model de convivència al carrer, etc, etc, etc. Si ens hem de, vaja, si hem de deixar enrere aquesta imatge més o menys mitificada o si aquells que la defensen poden pensar que Sitges la pot recuperar fent algunes coses.
Aviam, si ens situem anys enrere, Sitges és el que és, afortunadament, per moltes raons, però una de les raons també és per l'oci nocturn, o sigui, per el que comportava la nit de Sitges. Estic parlant potser de fa 30 o 40 anys, que va ser uh-huh. quan va començar el bullici, o més inclús, del que era la nit.
Aleshores, la nit està pitjor?
Aviam, la nit és diferent.
És diferent?
És diferent. Jo crec que la nit és diferent. Pitjor o millor no t'ho sabria dir, perquè tots hem sigut joves i jo me'n recordo amb 18-20 anys que també anava pel carrer cridant per la nit. Cridant, ojo, allò que un dia quan sorties, pues parlaves més fort.
Qui no hagi cridat que tiri la primera pedra, no?
Per tant, tots hem estat en aquesta situació. El que passa és que també hi ha diverses connotacions. Una és, en aquella època el 100% de la gent de Sitges depenia únic i exclusivament del turisme, en tots els sentits, no hi havia un Sitges residencial com hi ha ara, i ara hi ha molta gent que ha pagat molts diners per la seva vivenda, per vindre a Sitges a gaudir de la seva tranquil·litat, i aquesta no l'està gaudint. Per tant, aquesta és una diferència molt important.
L'oci nocturn també ha canviat d'horari? Tot és més tard, ara?
Sí.
Es comença més tard, s'acaba més tard?
Tot és més tard. I ara amb això et posaré un exemple l'altre dia al diari d'Eivissa, que sortien unes declaracions d'una entrevista que vam fer amb el Ricard Urgell.
Interessantíssima. Perquè és
molt divertida.
Diguem-ne que es carrega tot i tothom,
inclòs l'oci nocturn.
Inclòs l'oci nocturn i les institucions per la seva lentitud, inoperància, en fi, s'ho carrega tot.
Però l'exemple que hi posava deia, escolti, vostè creu que les discoteques tindrien que tancar en una hora determinada? Diu, sí. Diu, com a màxim a les 5 del matí, home. Diu, que t'imagines lligar amb una noia i tindre que anar a les 9 del matí? Home, no, això ja no es porta. Diu, és veritat, vull dir, tot ha canviat molt tard. Vull dir, abans a les 11 de la nit, el 2 de maig estava bullint i a la 1 anaves a petxar i a les 3 ja es tancaven i baixaves cap aquí baix i s'havia acabat tot. Ara, a les 2 és quan comença, o una i mitja, és quan comença a haver-hi alguna cosa d'ambient a les discoteques, etcètera, etcètera. Clar, això és molt dolent. Jo crec que home, si es reconduís seria molt millor. Seria molt millor. Perquè hi ha moltes hores perdudes d'oci.
En quin sentit? Perquè, per exemple, el 2 de maig està canviant.
Sí.
Diem 2 de maig perquè...
Sí, la referència. Sí.
El 2 de maig està canviant. Està canviant en oferta.
Uh-huh.
I és aquest el 2 de maig que...
No, però això... Aquí El 2 de maig hi ha hagut moltes raons per al que ha succeït, tot el que ha succeït el 2 de maig o està succeint. Cada un té la seva versió i la seva visió i punt de vista.
Amb campanyes incloses per, d'alguna manera, diguem-ne, acostar de nou a...
El 2 de maig era el 2 de maig, quan a la comarca no hi havia l'oci nocturn que hi ha actualment a la comarca. Quan els controls d'alcoholèmia no existien, perquè no hi havia la consciència aquesta, perquè tampoc hi havia tants vehicles i tampoc hi havia tants accidents a les carreteres i els vehicles no corrien tant. O sigui, tot això ha anat mermant el poder d'atracció d'un nucli d'oci nocturn com era el 2 de maig. Que no s'ha sabut renovar el seu moment, potser algun establiment tampoc s'ha sabut anar adequant a les necessitats actuals, i després també a nivell d'ordre públic, i això sobretot els últims anys, determinats establiments el públic que tenien no feia agradable que altres establiments tinguessin públic veient el que passava allà. Aleshores, clar, tot això ha anat fent bullir l'olla, ha anat dient que la gent busqués altres llocs on anar a prendre la copa.
Per expressar-ho clarament, perquè tornava a utilitzar la metàfora el president del gremi, determinats establiments tenien un tipus de clientela procliu a generar conflictes?
Ah, això mateix.
Sí?
Això mateix.
I on hi ha conflictes, evidentment,
la gent fuig dels conflictes.
Evidentment, una nit en què un surt a passar bé.
Vas a passar-t'ho bé, vas amb la teva parella i no tens ganes de trobar-te embolicat en cap trastada.
Com que això no era, diguem-ne, conjuntural d'una nit o d'un cap de setmana, sinó que s'ha vingut perllongant en el temps, almenys poc que també ens havia arribat a nosaltres, la responsabilitat davant d'això, que ha acabat d'alguna manera per, no sé si dir, desnaturalitzar o erosionar la imatge d'una oferta, erosionar la imatge d'un carrer molt també emblemàtic, de qui és?
Bé, clar, la culpa està en lletja que no la vol ningú, però hi ha coses que són d'ordre públic, i no solament de les forces de seguretat, sinó també administratives. Vull dir que aquí no dius, no, és que ara va tot... vull dir... Clar, hi ha coses que les veus a venir. I...
Veieu a venir també el precintament d'aquella discoteca del carrer Àngel Vidal?
Hombre, clar, és que des del primer dia. Es veia venir des del primer dia.
Per què hi ha tanta gent que ho diu, això?
Home, perquè clar, si estàs al carrer o vius una miqueta al carrer i sents i participes, te n'adones del que és bo i el que és dolent. És allò que dius, et fa mal a la vista o et fa mal a l'oïda, ja tens la intuïció de dir, això acabarà malament o no acabarà bé. Clar, quan aquestes coses veus que passaran, intentes solucionar-les, i més quan t'ho diuen. Intentes solucionar-ho perquè, clar, decisions errònies perjudiquen moltes coses que són molt difícils després de recuperar. Molt difícil.
En canvi, paradoxalment, hi ha aquesta realitat constatable i, per altra banda, també la realitat d'aquells empresaris que diuen, escolta'm, jo he volgut posar un negoci, l'he intentat tirar endavant, i en canvi denúncies veïnals o controls de tota mena, i al final he dit, mira, sabeu què? Plego i ja està.
Aquí és... sempre, i ho he dit moltíssimes vegades, hem d'anar a buscar l'equilibri. Hi ha veïns, ja sabem, que són una miqueta més quisquillosos que altres, amb raó o sense raó, però n'hi ha que són més tolerants i n'hi ha que no són tan tolerants.
Ho dic per si d'alguna manera, en l'interim, Joan Anton Mates creu que hi ha hagut casos de dir, o més injust, que li hagi passat això amb aquest establiment,
hi ha hagut algun establiment que sí que ha sigut injust dins del cas Corbà, que inclús no havien obert, que ja tenia denúncies. Vull dir, clar, això són fixacions d'algun veí de que... Molt bé. Però aquí també l'altra part, la que rep les d'això, ha de saber si aquestes denúncies són certes o no són certes, i si ha de fer cas o no s'hi ha de fer cas.
Creieu que s'han creat, sobretot en l'àmbit de la nit, greuges comparatius a l'hora d'analitzar determinades circumstàncies?
Potser en alguns amunt de determinats casos, potser sí. Jo no crec que sigui d'una manera molt voluntariosa de dir, escolta, anem a...
Voleu dir, no creieu que sigui amb intenció?
No.
Però en la pràctica?
En la pràctica sí. La pràctica sí. Potser, clar, a vegades, com a referència al 2 de maig, dir és el primer que s'ha de posar maduro o és el primer que s'ha de fer tancar per la nit, quan potser hi ha altres establiments o altres carrers o altres llocs de que ho necessitarien una actuació abans.
Què pot fer el gremi en això?
Parlar. Parlar amb les administracions, que és el que estem intentant fer cada vegada que tenim reunions, fer veure... Aviam, els primers interessats en que les coses funcionin bé és el propi sector. És el propi sector. Però si no es controla el que s'ha de controlar i el que està regulat... Home, això no vull dir de que hagi d'haver una... Ja ens entenem. Però si no es controla bé tot el que està més o menys regulat, això produeix que hi hagi cada vegada més dispersió de responsabilitats, inclús tema terrasses, tema sorolls, tema horaris. Uh-huh. Clar, si les regles del joc dins un paràmetre, vull dir, dins un equilibri, dins, no es fan complir, aleshores passa de que tot es desmadra més del necessari.
Tornem a les sensacions. Heu tingut la sensació que aquest estiu, diguem aquest estiu per no anar enrere en el temps, en alguns moments això era una mica un campi qui pugui?
Jo potser aquest estiu, potser ho he vist més altres estius que
sí?
Aquest, potser, sí. Jo aquest estiu no he sigut un dels estius que més...
Que més heu tingut aquesta sensació.
Aquesta. Potser altres estius sí que l'he tingut, la cosa està una miqueta més normalitzada, el sector ha estat sempre compromès i s'ha compromès, vull dir, els pactes que s'arriben amb l'administració intentem de que els que els subscriuen o els que s'hi afegeixen els compleixin i hem d'anar aquesta línia. Jo he sentit al final de la intervenció amb la regidora el tema terrasses. Totalment d'acord, les terrasses, hi ha una ordenança que s'ha de fer complir des del sector, ho estem demanant sempre, perquè si no la gent té una percepció de que el sector fa que li dona la gana, que sí que és veritat, perquè ningú fa complir el contrari. Clar, però vull dir, està regulat això. És el que deia, si jo poso quatre cadires més i ningú em diu res, el de costat em posarà sis. I jo veure que el de costat em posa sis i ningú li diu res, em posaré vuit. No? Ah, és que això és del gènere humà, això.
Qui us escolti pensarà, ja sé que és del gènere humà, però mira que és una mica trista haver d'anar així,
No, és clar, és que bueno, tots ens han de posar una miqueta a lloc.
Ho dic per allò de la responsabilitat, de dir, escolta'm, tinc aquest espai.
Sí. No, amb això sí. Però si veus que tu estàs complint el teu espai...
I a l'altre, no?
O els altres, no? Acabes sucumbint.
Sí,
vull dir, és allò...
La
tentació fa el...
El que havíem dit més d'una vegada amb un regidor, és difícil demanar-li un establiment que compleixi determinades coses i al costat pot tenir un venedor de top manta o al costat pot tenir o un home amb mojitos pel carrer amb una safata o que sigui, no?
Es cobrin llicències d'ocupació de via pública que no estan juntant a l'ordenança. Ja hi ha uns drets adquirits que després... si l'ordenança no t'ho permet, no t'ho permet. Però bueno, per això s'ha de, jo crec que ara amb la nova regidoria, que a més
perquè dit així, amb les terrasses què s'ha de fer? Únicament complir l'ordenança? I estarà bona part del problema resolt?
El 98% del problema estarà resolt.
Aquesta sensació que tenen molts sitgetans de dir que les terrasses es cauen al damunt?
El 98% de la problemàtica, això no vol dir que hi hagi amb tot Sitges 10-15 casos que no estiguin contemplats amb aquella ordenança, que no crec ni que siguin tants greus.
Però el 98%,
el 98%
dels problemes amb les terrasses es resoldrien amb l'ordenança, amb l'aplicació de l'ordenança. Això també valdria per molts establiments que generen conflictes amb el veïnat?
Sí? Aviam, el que passa és que aquí podríem introduir alguna matisació.
Vinga,
més.
Perquè el gremi també forma part d'aquestes taules sectorials que hi ha hagut amb els veïnats, especialment.
A mi em dius ara, establiments que no compleixin com establiments pocs. O sigui, dins l'establiment, que molesti el que passa dins l'establiment, molesti el veïnat, pocs. Ara, quan es produeixen les molèsties? Quan sortim al carrer. I això que dèiem abans, tots quan sortim d'un establiment en determinades hores de la nit que hi ha molt silenci i parlem, als carrers estrets, al del segon pis, segur que ho sent, si no està insonoritzat.
Ara, em sembla que en alguna ocasió, però això encara no ho hem preguntat mai, fins on la memòria de Joan Anton Mata es permeti, havia vist mai alguns carrers de Sitges tan plens de gent com els podem veure aquests darrers estius?
Bé, jo el 2 de maig li he vist que no es podia passar de punta a punta.
Més enllà del 2 de maig.
2 de maig i 1 de maig, o sigui...
Sí, tot, sí. Tot, voleu dir 1 de maig i, sí, i allò, ja ho diré, home, Marquès de Mont-roig.
Marquès de Mont-roig, sí.
D'acord, i Plaça de la Indústria.
Exacte. Sí, sí que l'havíem vist, quan els anys bons del d'això, es fa 15-20 anys, estava de gom, que no es podia...
D'acord, com ara pot estar la nit del Castell de Foc o d'altres d'això, no?
Hi va haver una època que també el carrer Sant Bonaventura també havia estat molt de gom a gom, també, molt de gom a gom, també ho recordo.
Quan el morbo imperava, també.
Sí, exacte. Exacte. O sigui, que això no diré que és cíclic, però sí que en determinats moments no hem de perdre de vista també un altre punt important sobre la massificació que pot haver-hi a Sitges. Dius, aquest mes d'agost hi ha hagut molta més gent. Aviam, més gent de la que hi cap els establiments o els habitatges no pot vindre.
Vull dir, cap el qui cap, clar,
i cap el que hi ha. Que es veu molta més gent, sí, però és que gent que ve de fora també. Vull dir, no, només hem de mirar els trens com arriben, i els cotxes i com està d'aparcament d'això, de gent que ve a passar el dia o gent que ve a el que sigui. Vull dir, dius, home, és que Sitges està massificat. Sí, clar, tenim, i també ho hem dit més d'una vegada aquí, per exemple, Sant Pere de Ribes, de que oferta d'oci pràcticament no en té. Pràcticament. Té el seu oci, però vull dir, no. Clar, té més habitants que Sitges, Sant Pere de Ribes. Té més habitants que Sitges. Bueno, doncs, i té el seu oci a 4 quilòmetres o a 5 quilòmetres. A tot això és el que dius. Perquè quantes vegades vas pel carrer i vas saludar a gent que són de Ribes, o són de Vilanova, o són de...
Aquesta qüestió no és... O serà molt difícil de resoldre?
Home, això és impossible. Vull dir,
impossible.
Jo vull anar a Barcelona, a mi no m'han de... Em prohibiran potser entrar amb el vehicle i tindré que entrar al metro, tindré que entrar en transport públic...
Ho pregunto, a partir d'un dels debats que en la prèvia de la campanya electoral es deixaven. Creieu que el canvi d'ubicació de les zones d'oci nocturn pot ajudar a resoldre el problema?
Aviam, sempre i quan les comunicacions siguin adients, o sigui, primer, és molt difícil crear un centre d'oci nocturn nou, sempre i quan no hi hagi una cosa molt potent de que...
Des del punt de vista d'atractiu, eh?
D'atractiu, sí. A la que hi hagi una cosa molt potent, aleshores pots muntar al voltant el que sigui, perquè acostuma a funcionar. Acostuma a funcionar, eh? No és una ciència certa, però acostuma a funcionar. Sí, el que passa és que...
M'aturo aquí un parèntesi. El 2 de maig no té ara el poder d'atracció que tenia?
No. No el té, no el té.
D'acord, torno a tancar el parèntesi. Mm. Per allò que dèieu, de crear una zona d'oci nocturn, necessita que generi un magnetisme, un poder d'atracció.
Exacte. Aquí, per exemple, i tots els simils, no és el mateix fer les comparacions que vulguin fer, però, per exemple, Eivissa. Eivissa també es va caure una miqueta amb el debat aquest de que l'oci nocturn, que el turisme que hi anava no li interessava. Bé, fa 3-4 anys una iniciativa d'un il·lustre sortit de Sitges va muntar el lío. Bé, ha posat una altra vegada Eivissa a tot el món. A tot el món, amb un turisme de qualitat. Amb un turisme d'alt poder adquisitiu, de molt alt poder adquisitiu.
Com s'ho ha fet?
Bueno, és que ha muntat una oferta destinada a aquest tipus de clients, però amb la qualitat que requereix aquest tipus de clients.
Això és el que voldríeu a l'Atlàntida?
Demà mateix firmaria jo.
Sí?
Demà mateix.
Bueno, pregunto.
Sí, demà mateix. Demà mateix. Salvant...
Demà
mateix dic el concepte. Sí, sí. Dic, ara, ben fet i sense produir les mínimes molèsties, perquè sempre molèsties se'n produeix, produint les mínimes molèsties.
És a dir, un pol d'atracció.
Un pol d'atracció, demà mateix. De qualitat com aquesta...
Clar, no el té Sitges ara.
No, un punt així atractiu de dir, escolta, som referents,
diguem-ne, quelcom que
és... Amb oci nocturn, eh?
Sí, amb oci nocturn, estem parlant, que és... Parlem de l'oci nocturn perquè ens sembla que de fa anys és una assignatura pendent. Podríem parlar dels apartaments turístics, sí, podríem parlar de moltes coses, però és un, és quelcom bastant recurrent, del qual se'n parla així una mica amb la boca petita, però alguns diuen que l'oferta s'estava analitzant, que en fi, que hem deixat d'estar en la primera línia, i algú mira Vilanova i l'experiència de la Daurada i els hi sembla que està molt bé i diuen, on, i això mira, aquí al costat, quan Vilanova no tenia res, i ara ha associat, com a mínim, la seva imatge a un establiment de nova creació que ha generat un poder d'atracció, com aquí ho pot haver generat altres establiments de nova creació. Però a Eivissa va passar això.
Sí,
és a dir, Ricard Urgell va fer aquest invent i aquest invent ha funcionat.
I això que funcionava a Eivissa, funcionava en moci nocturn, inclús les autoritats s'havien plantejat, havíem de canviar el sistema, però clar, quin sistema vols canviar si és el que és? És molt difícil, vull dir, a més la pròpia població va ser la que va dir, escolta, aquí no canvis res d'això, perquè aquí vivim d'això.
Ho pregunto també per això, perquè
aquí vivim d'això.
Alguns poden qüestionar l'oferta que ara té Sitges, però en canvi molts poden dir, bueno, escolta'm, si tu m'ofereixes alguna cosa millor i que econòmicament em funcioni, doncs jo la posaré, però si tenim tot el dret a oferir que ens doni la gana si és que hem de viure, perquè hem de viure tots. Per tant,
I Visa ha revifat una altra vegada des de fa ja uns quants anys amb tema de no de turisme baix, sinó de turisme de qualitat. També té l'atractiu de les illes, i té l'atractiu de les vacances, i a l'hivern està mort, vull dir, en canvi Sitges a l'hivern viu, però bueno, vull dir, salvant les distàncies, un pol d'atracció potent amb aquesta línia, jo crec que a Sitges aniria molt bé.
Lola ha estat la petita aportació, aquesta idea de una idea semblant, això?
Bueno, no té res a veure.
Ho dic en el sentit d'associar una imatge...
No, exacte, vull dir, és una imatge més estiuenca, més distesa, una cosa més actual. Està molt bé, és una oferta que ajuda a millorar la Sitges com a destinació. Lo del Lío és una cosa totalment diferent, és un espectacle, és un espectacle cabaret d'altos vuelos, i amb una ubicació immillorable, amb un lloc sensacional, i que a Eivissa vas i preguntes, escolta, i diuen, escolta, gràcies a aquest senyor, no. Eivissa torna a ser una altra vegada el que és.
Què ens faria falta aquí?
Que ens faria un Ricard Urgell més jove, amb ganes de vindre aquí i fer coses. No, aviam, el que faria falta aquí, primer és estindre, trobar la idea, que idees en hi ha moltes, trobar l'ubicació, que no és fàcil, no, l'ubicació, bueno, aquí tenim el lloc de l'Atlàntida, però bé, s'hauria d'adequar molt més per minimitzar l'efecte de molèsties.
Algú ha pensat en alguna cosa a l'Atlàntida?
Jo suposo que molta gent haurà pensat, qui jo conegui no, però suposo que sí, que moltíssima gent hi haurà pensat en 50.000 coses, inclús la mateixa propietat, però, esclar...
És a dir, que us hagin pogut comentar quelcom com a president del gremi a l'entorn del futur, o d'algú que hagués pensat en quelcom...
Aviam, sabem que hi ha hagut molta gent que s'ha interessat per allò de qui era, si hi hagués... Però de projectes en ferm no... No, o possibilitats de projectes, no. Que el tipus de clients que portava l'Atlàntida amb els seus ulls darrers anys eren els que interessaven a Sitges, home, jo tampoc crec que fos la crem de la crem el que venia en aquells moments. Què deixaven a Sitges, a més del que deixaven amb l'Atlàntida? Jo crec que també poca cosa, el que és a Sitges. Que donaven nom a Sitges de marxa? Sí, però d'una determinada marxa que potser no era la que tocava. Allò de referent de nit, sí que, mira, Sitges a l'Atlàntida, però, bueno, aportava, jo crec que la població aportava molt poc, aportava més molèsties a vegades que no pas beneficis.
S'estan donant més canvis en el front marítim que en el casc urbà? Des d'un punt de vista d'iniciatives o de...
Sí, sempre és més atractiu per tothom.
Cara al mar.
Clar, cara al mar, l'abertura no està... Tot i que dins del casc urbà també hi ha actuacions que estan funcionant bé i són igual de vàlides que no pas les de baixa mar. Per exemple, a l'hivern la gent tira més cap al casc urbà, a l'estiu tira més cap a baixa mar. Bé, això és normal i passa tot arreu.
Convivència o competència?
Jo crec que convivència. Quanta més competència de qualitat hi ha, és molt millor per tots. Acaba havent-hi convivència, eh? Vull dir que no... Això es va veure claríssimament quan amb la fundació del grup de tast, que eren tots restauradors, que cada una per les seves, etcètera, i al final tots eren una pinya, tots érem una pinya, i no hi havia competència. Hi havia competències, evidentment, que cadascú vol treballar més i cadascú s'esmerçava al seu establiment, però és sana. I aquí Sitges jo crec que el tarannà empresarial de tots els sectors, de tots els sectors, és molt positiu i molt procliu a que hi hagi aquest entente. Ahir mateix vam tindre a dinar amb els directors que fem d'hotels, cada mes i mig ens reunim per divertimento, però també hi ha els 5, 10, 15 o mitja hora de feina.
Sí, sí, sí.
Però és més per divertimento que una altra cosa. Però bueno, quan havies vist que cada mes i mig, tots els directors d'hotels de 4, 5 estrelles i d'això, pues estiguin aplegats en una taula.
Preocupats per alguna cosa? Preocupats per alguna cosa?
Bueno, no, home, preocupats en principi per tot. Per tot, m'explico, preocupats per dir, vinga, aviam, l'agència, ara quan tornem a començar aquesta campanya, aviam com anem, va, què fem, tot això que comentàvem també, sí, amb la regidora. Ara toca tornar a engreixar tots els motors perquè l'any que ve puguem continuar parlant de que la cosa no baixa. Créixer, és difícil créixer en temporada alta, perquè el gestor ja està bastant alt i saltar més alt és difícil. Però almenys no baixar el llistó, vull dir que continuï igual. Per tant, això hem de començar a treballar-ho ara. I era una de les coses que vam dir, escolta, quan començarà l'agència a posar-se? Bueno, però suposem que ara, un cop passin la diada i les eleccions...
Quin balanç en feu de l'agència?
De l'agència? Aviam, l'agència és imprescindible. Amb aquesta figura o amb una altra. Està demostrat... Primer hem d'entendre de que si volem turisme o no volem turisme. Vull dir, jo crec que aquest debat s'hauria de deixar tancat ja per una vegada. No tenim altres tipus d'activitat a Sitges que el sector serveix, que el sector turisme. Per tant, vull dir, mentre no tinguem una fàbrica de cotxes aquí a la Camí de la Fita, hem de continuar vivint del que tenim. Val? O sigui, un cop tenim això, hem de tenir clar què s'ha de fer per mantindre viva la flama aquesta. I mantindre viva la flama aquesta vol dir que s'ha de promocionar Sitges, hem de veure quins tipus. Ara l'anglès aquest any ha tornat a vindre molt bé, l'alemany torna a vindre, el francès ja per suposat, l'espanyol, el català, hem de buscar els nòrdics, doncs els nòrdics estan creixent en altres destinacions, aquí també es va... Vull dir, ens hem de posar les piles perquè l'any que ve el llistó, si solucionen els problemes en altre lloc, que segur que solucionaran en alguna altra destinació turística i ens agafarà algú d'aquests clients, els puguem compensar amb uns altres. Creixer més és difícil.
Creieu en un pla estratègic de turisme?
Aviam, jo més que un pla estratègic, explica d'on venim, ho sabem tots on venim, no hem de tornar a fer una memòria d'on ve Sitges, que on estem, aviam, ho preguntes en 50 i els 5 i els 49 et diran el mateix. Més que un pla estratègic, que s'ha de fer un pla de treball, escolta, aviam, on te volem arribar aquí? Doncs vinga, va, anem, què hem de fer per arribar aquí? Pum, 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 marcar totes les pautes del que s'ha de fer. Vull dir, tornar a filosofar, que és un copiar i pegar, no de Sitges, sinó d'altres llocs, vull dir, entres a internet, agafes, fas copiar i pegar i dius, pare, ja tinc mig pla estratègic fet, no, estalvia't aquesta feina i anem a dir què s'ha de fer a partir d'ara cap endavant, que ens han d'explicar a la major part de Sitges d'on te ve Sitges o on t'està, i quin tipus de client li interessa. Tots ho sabem, la millor. La millor, no?
Clar. Perquè vingui la millor? Perquè vingui la millor, què fa falta?
Bueno, doncs això, el pla de treball, dir, escolta, vinga, busquem... anem aquí, que interessa els nòrdics, interessa més aquest col·lectiu, interessa més això.
Perquè des del punt de vista de destinació, Sitges continua mantenint l'atractiu?
Sí. Sí, sí, sí. Sí. Tot arreu on te vas i dius, de Sitges, cony, ja si ho fa bé...
Encara que molts ciutadans puguin pensar que peu de carrer en ple estiu, Sitges no perd bona part de l'encant.
Som l'enveja de destinacions turístiques. Som l'enveja. Aquí som molt autocrítics també, els locals, com passa a totes les poblacions. Que el que tens a casa ho veus sempre...
Som l'enveja.
Som l'enveja, sí, sí. Tu vas a reunions turístiques o a reunions empresarials, quan els dies Sitges, quina sort, allà... Sí, sí, això surt en boca de tothom.
I quan a vegades en Joan Antomata surt al carrer i veu els contenidors, continua dient, som l'enveja i...
No, és que suposo que no ho veuen aquesta gent, o no ho veuen amb els mateixos que ho veiem nosaltres. Sí, és que ho veiem nosaltres, que sí que ho veuen, que sí que ho veuen, segur. I els jardins que no estan en les condicions que tenien que estar. Vull dir, aviam, per ser una destinació com la que volem tots, ha de ser primer el pop, la pròpia taula ha d'estar ben parada. Si no tenim la taula ben parada, no es fa atractiu el menjar. Doncs, bueno, la taula és Sitges i hem de tenir un Sitges atractiu, net, polit, bé, amb seguretat, que afortunadament la tenim. Vull dir...
Però malgrat tot, continuem sent l'enveja?
Sí. Sí. Sí, sí. Pares amb els de Salou. Hòstia, és que Sitges, cony, sí, allà sí que ho heu fet bé, clar, ho heu fet bé, i ara esteu recollint-ho tot. Clar, parles amb els de Calella, però et diuen tres quarts del mateix. Sí.
És a dir, a una punta i a l'altra punta,
sí,
clar, tothom...
Clar, Salou aquest any ha patit molt per el tema del turisme rus.
Sí.
I
clar, el Stop Manta i tot el conflicte
tot,
que hi va haver.
Tot el conflicte. Clar, llavors aquí... Aviam, el problema d'Estom Nantes radical no s'erradicarà ni aquí ni enlloc. És un problema social molt més greu. S'ha de minimitzar. Hem d'intentar minimitzar el problema del Tom Manta. Vull dir, ja sabem que no anirem pel carrer i no en veurem cap, impossible. Se'l trobaràs d'aquí i es posarà en un altre lloc, però bueno, doncs, intentem minimitzar el problema, que no estigui en llocs massa emblemàtics o que no estigui en llocs que no es pugui passejar quan hi ha la gran afluència de públic, etc.
A les portes d'un nou curs, deures per fer. Vaja, els que deixa Joan Anton Mates, el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges. Joan Anton Mates, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
Tornem el dilluns, bona diada a tots vostès. El dilluns amb tota la informació del ple extraordinari d'avui, òbviament l'ofrena floral demà al monument del doctor Robert i altres coses d'aquest cap de setmana. Adéu-siau.